Gemma Peritz.
Bon dia, Gerard.
Molt bon dia.
Benparit.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Això ho faig de vegades. Si és de dia, dic bon dia, benparit.
Molt bé, molt bé.
Perquè el malparit és més per la nit.
Ah, ja, sí?
Implica més complicitat i és aquella cosa de que, saps, et pots dir...
Et pots dir de tot.
Ai, no diré una cosa més grossa, però ho fas amb aquella complicitat que és com, bé, no sé, proximitat, quasi sí, com una broma, però...
Però que tothom llavors cohesiones la gent, no?
Sí, sí, es crea aquell codi, no?, d'alguna forma.
Bé,
tothom se sent malparit i ho pot ser per una nit, saps
molt
què
bé,
dir?
Bé. Mira. I en aquest moment en Gerard se sent, jo et veig els ulls lluny, seguint el ritme, no sé si recordant un concert, si tornant a escoltar una cançó que has cantat i has sentit mil vegades, tornant a mirar en quin moment pot ser millor o què?
Estava recordant un moment algunes de les frases. Una cançó moltes vegades sorgeix amb... Moltes vegades no. De vegades sorgeix amb com qui respira d'una manera natural, fluida, et sorprèn a tu mateix, i d'altres costa més temps, i d'altres hi ha parts que surten de seguida i altres frases amb les que et baralles una mica. I estava pensant en algunes de les frases d'aquesta cançó que estava escoltant al moment que l'estava escrivint, resolent.
I on eres? I què passava?
Home, han passat uns quants anys. D'alguna forma em quedaven moltes coses per viure i les que em queden. Aleshores... Bé,
noto que estàs fugint d'estudi.
No, era més... era més... No sé.
Més nano?
Tu creus que fer-se gran és anar perdent innocència? Jo crec que no. És anar-te'n adonant que, si vols, pots renunciar a ella, o, si vols, pots seguir exercint-la, no? I ho veig amb aquest joc, no? Vull dir, em veia més... Tot i que m'havien passat coses, em veia més ingenu. I pensava que bé, encara pensava potser en algun moment amb les coses que havia fet. Ara ja no penso en el que he fet.
Ara penses en el que faràs,
amb el que em queda per fer i el que sóc capaç de fer. Penso que la força d'un no està en el llegat o en el que ha fet. La força està en tot el que ets capaç de fer encara, no?
A veure, la força on és, on rau? I llavors, com que m'has fet una pregunta que no sé si era retòrica, canviem el rol del divan. El divan avui el Gerard Quintan, eh?
perdona. A vegades...
I em diu, tu creus que pots continuar la innocència quan et fas més gran? Jo crec que si no fas res, probablement la perds. Però si tu vols continuar mantenint-la, la pots fer créixer.
Sí, la qüestió és no deixar de sorprendre.
Però has de voler.
Sí.
És a dir, així com en els primers anys de la vida és com natural...
És com l'amor, no? Que al principi et passa sol i et cau a sobre i dius, ui, què m'està passant? I...
Sí, jo sé, aquell moment de terrell, tot enamorament, l'enamorament.
Exacte, i després et trobes amb aquella... Amb...
Però que després...
Que ho has d'anar cultivant i...
Si mantens aquesta innocència, tu passes infinitament millor.
Va.
Què, m'ho compres?
T'ho compro ja.
Som-hi!
El divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on.
Avui al divan, que ens hi hem tirat perquè aquest home ens ha dit bona nit, malparits, ja ni la sintonia ni res, doncs també t'hem triat cançons diferents de les que ens has demanat.
Perfecte.
Però que tenen a veure amb la teva vida.
I tant.
Com aquesta.
Sí,
I què aquesta? 54 anys té ara en Gerard Quintana de res. I aquesta, quan sonava, què passava en el teu interior? Què va canviar?
A la vida hi ha etapes en les que escoltes els dors, però normalment... és difícil compaginar-ho amb altres escoltes, et devora. Bé, el Jim Morrison era una figura molt suggerent, no? I molt... Jo estic molt, per exemple, per l'aproximació de la gent, dels artistes, a la gent jove que visitin les escoles, els instituts, saps? Perquè el contacte directe és el que produeix una...
Van revitalitzar.
Sí, però un impacte que de vegades ja no hi ha retorn, et canvia la vida.
Sí, senyor.
I de vegades ho he notat, i ho he notat amb mi també. Amb el Jim Morrison no vaig tenir contacte directe, però sí que de tant escoltar-lo el sentia molt proper. Aleshores, són figures que tu ja ni te n'adones, però les vas incorporant a la teva vida. Soc dels que ha anat a la seva tomba i...
Ja sí, què hi has fet a la seva tomba? Què has dit a la seva tomba?
Doncs hi vaig passar una horeta allà assegut, també es plovia, i sí que em vaig mullar força. I vaig deixar un escrit, mira, per algú que passés, després el recollís o que es fes malbé amb la pluja. Però sí, hi ha un cert romanticisme en els gestos.
I un agraïment, també?
Contenia, en certa forma, sí.
Perquè et va obrir una altra faceta de la vida o et va obrir els ulls a mirar alguna altra cosa en el teu interior, o què?
És molt curiós que em parlis de Jim Morrison, perquè un altre d'aquells que m'ha influït molt en el seu moment era Dylan. Fins i tot vam fer dos discos amb el Jordi Batista que es deien Els Miralls de Dylan. I tant el Jim Morrison com el Bob Dylan es van inventar una vida per presentar-se a la gent, no?
Uh-huh.
Van mentir, en certa forma, no? El Dylan va arribar amb aquella joventut i aquella lucidesa, aquella agudesa del verb, no?
Sí.
I aquelles formes, no? Trencant les formes boniques i dient les coses fins i tot desafinant, si cal. I es va inventar una vida, va dir la gent que es havia criat en els trens de càrrega travessant Estats Units, un vagabund, etc.
Això els va agradar molt als americans, els agradar molt això, els garatges...
Sí, però en canvi era d'un poble de Minnesota, saps, que tancat...
No tenia cap encant, diríem, no?
I el Jim Morrison també, que havia estat criat pels indis, etc. I era tot mentida, era fill d'un alt militar de l'exèrcit americà, per exemple... Però es van construir un relat, no? Allò era molt suggerent.
Hem anat a buscar Dylan, però a veure tu, si no ets capaç d'inventar-te una cosa millor que has viscut, no t'ho inventis, eh? Et situem a Girona.
Sí.
Amb una germana.
Sí.
Més gran.
Sí, 3 anys.
3 anys. Sí. La mare que et sobreprotegia molt, no?
Era patidora, eh? Va passar una guerra i va enganxar la guerra amb 7-8 anys. Aleshores devia... Alguna cosa li va quedar, patia per nosaltres, sí.
Em va parlar molt de tu, en Joan Roca.
Sí, clar, érem companys d'escola. Tots dos érem força introvertits, força cap endins. Ell, a més, sí, ja tenia un compromís amb casa seva des de petit, amb anar a ajudar al restaurant dels pares i tot això, de la mare. I jo era molt nerviós, o sigui, era inquiet i m'emportava totes les pinyes dels mestres.
Perquè xerraves molt, contestaves, què feies?
No ho sé, perquè no, em costa veure'm, no? Però sí que, no ho sé, doncs, no xerrava més que els altres, però era el que el professor enganxava, saps què vull dir?
Tenies un punt d'ingenuïtat?
Jo crec que sí, d'aquests que protestava un dissabte al matí a col·legi, ara un examen i vinga...
I els companys et deurien dir, Gerard, digue-li tu al profe, i tu anaves i li deies, ja sé què és això, eh?
Sí, me les emportava totes.
Clar.
I bé, en Joan és un tio, és d'aquelles persones que me n'alegro molt de...
És que tots dos parleu bé de tots, o sigui, sí? L'un de l'altre i l'altre de l'un, sí,
és
el Joan
noble,
de tu.
És una persona molt fidel a si mateixa, a les seves arrels, als seus orígens, una senzillesa que no acaba de perdre mai, tot i que la saviesa augmenta dia a dia. És molt savi.
A l'escola pública Joan Bruguera era això, eh?
Exacte, al col·legi públic Joan Bruguera. I want to tell you a story
about a little man. The Little Man, en Quintana Rec.
Home. And little gnomes stay in their homes, eating, sleeping,
drinking their wine. I com riu. Aquesta cançó és com de criatures, com si juguéssim. No?
Sí, entre les criatures i el cabaret del
sí?
Kurt Weill i el Brecht, de vegades.
Sí,
aquesta manera tan simple. Amidst the grass, fresh air at last, whining, dying.
per què et va agradar aquesta història del nom de Pink Floyd?
A mi va ser la primera música que de sobte vaig sentir que no tocava de peus a terra. Recordo, jo tenia 12 anys, una cosa així, i hi havia uns nois i noies holandesos roses al costat d'una piscina amb un casset d'aquells grans, te'n recordes? Aquells radiocassets.
Sí, com li deien això, els lloros.
Sí, els lloros, aquells enormes. Sí. I sonava això, i jo com aquells personatges dels dibuixos animats que van... De sobte hi ha una línia que és l'olor i s'eleven de la terra i van enganxats per allà, doncs jo amb les orelles vaig aparèixer allà, em vaig fer amic seu. De fet, potser la primera novieta, així, era una d'aquelles noies, la germana petita d'un d'aquells nois, no? O sigui que imagina't l'impacte que m'han produït. I a més aquesta etapa és la primera etapa, encara quan hi havia el Syd Barrett. A mi de jovenet m'agradaven els límits, sempre m'han agradat, i a vegades diuen quina...
Els límits, sí, tocar els límits i mirar si els traspasses.
Sí, perquè així els saps on són els teus límits, no? I els límits està bé, com deia Serge Gainsbourg, no? Està bé saber on són per poder-te saltar quan vols, no? No quan no
si
saps
pots.
Exacte. I bé, d'alguna forma aquesta música i la figura del Syd Barrett, no? Que va haver de deixar el grup d'una forma, i aquell disc Wish You Were Here dedicat a ell, no? Amb tota la llegenda que ja podríem explicar moltes històries, però aquell home va deixar la música quan era un mite. Bé, trastorns mentals, problemes. Jo de petit, allò que et deien, tu què tens por? Jo tenia por de mi mateix, tenia por de que no em feien pels límits, aleshores pensava, tenia por de tornar-me...
Boig,
sí. Clar. Per això la primera cançó que vaig escriure amb Sopes deia El boig de la ciutat. Uh-huh. No era casualitat.
Els dissabtes a la una a Catalunya Ràdio, El Divan, amb Sílvia Còpulo.
Avui al Divan i amb la música que ens ha triat, coneixem més Gerard Quintana. Gerard Quintana, una sorpresa.
Au premier temps de la valse,
brutal.
Cantala.
Tu souris déjà.
Au Jacques Brel,
va.
La valse.
Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure. Paris qui...
Aquesta cançó es va accelerant.
Sí, es té molta gràcia. El ritme va augmentant. Sí.
Només ell pot fer una cosa així.
Mira aquí, què?
Une vase à trois temps qui s'offre encore le temps.
Què t'agrada d'aquesta cançó de Jacques Brel? La música, la manera que diu la cançó, aquesta acceleració, com impensada.
Jacques Brel era un artista total. Ja en tenim algun. L'Albert Pla és un artista total, penso també, per exemple. Portant-ho aquí, ja que no té res a veure amb Jacques Brel, no? Però és... Albert, que és un actor, un cantant, un escriptor, al final ho és tot a la vegada, no? I moltes vegades encara la música des de l'actor, no? No des de la pròpia música. I Brel, jo me'n recordo molt d'un moment a l'Institut del Teatre, vaig estar estudiant en interpretació allà, amb un grup, érem un grup de gent molt maca, vam coincidir alguns d'un curs abans, com a Marc Martínez, que vaig trobar fa uns dies, o David Bages, o... i alguns del propi curs, com l'Esté de Teatre, la Carme Pla, la Miriam Iscle, etc etc. I recordo un moment, teníem professors molt bons, el Josep Maria Carandell, per exemple, algú que penso que em va influir molt en moltes coses, en moltes converses que vam tenir, i també el Laosa. I recordo un dia que ens van posar en una classe la interpretació de Brel del Namaquitapà, aquella interpretació que és desbordant, que es desmunta, no? En un primer pla que, bé, l'aguanta, no l'aguanta, ho fa créixer. És, et posa els pèls de punta, t'arriba a l'ànima.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Només fer una cançó així ja...
Ja està.
Ja està.
Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
Esclar, oferir-te les perles de la pluja d'un país on no plou. Allò que tu deies, no, ser poeta, saber dir la cançó.
Sí, dir la cançó. Moltes vegades ens oblidem... Saps? Una cançó l'has tocat mil cops i pot ser que te n'oblidis fins i tot del que vol dir. I a vegades al local ho havíem fet, allò de, ei, ei, recordem, no? Què volem dir, què estem dient, no? No és un fa, un sol, i un... És... Estàs explicant... Dylan era el mestre amb això. De sobte veníem de Sinatres i de unes formes musicals i unes veus, i de sobte, era igual... Fins i tot aquesta manera de trencar la melodia, no? De deixar les notes unes cromes per sota, era com... Era una actitud, era una manera de... Les coses són importants el que dius, no? Com cantava el Dylan.
I tu ara, que ja has fet tantes coses, que ets un referent, què vols aconseguir a la vida?
Sorprendre'm, sorprendre'm. Estic intentant començar, no? No deixar de començar. Com deia abans, el que has fet és important perquè és el rastre que i mostra el que ets i com evoluciones, però més important és el que has de fer encara. Aprendre nous llenguatges fins i tot, i que et serveix fins i tot per reaprendre el teu propi llenguatge. A vegades la música 30 i tants anys ja d'una forma és... Ja és el teu dia a dia.
Pot arribar a ser repetitiva.
24 hores. Més que tot es pot deixar d'anar més enllà, no? Es pot quedar en la forma que vas adoptar un dia i és la teva música, sóc així, no? En canvi, ara estic amb, per exemple, des de fa, sobretot fa 3 anys, però el darrer any més, amb la fotografia, fins i tot tinc ara una càmera antiga, un carret, una Hasselblad i m'estic muntant...
I el portes a revelar i tot això?
Ho revelaré jo a casa.
El revelaràs
tu? Muntant.
Posaràs les mans a l'àcid?
Sí, sí.
Amb el llum vermell?
El que faci falta, sí. I estic aprenent moltes coses de la música amb la fotografia, de nou.
Com pot ser això?
Mirar. Aprendre a mirar, clar. Un altre cop, saps? Aprendre a mirar i aprendre a partir d'aprendre a mirar les coses...
Que bo, això que dius.
Sí, sí.
Clar, tu has de mirar d'una altra manera per fer la foto...
Sí.
I llavors et serveix per poder compondre.
Per poder compondre i per poder...
Sentir?
Per poder... accentuar la mirada del que composes, no? Jo tenia un professor, vaig tenir un professor de veu un cap de setmana, un seminari d'aquests, es deia Cheng Tao Cheng, que era un senyor, bé, és una història molt llarga. Estava a la Universitat de Nova York i venia a fer un seminari, el van portar un agent de clàssic. I ell sempre em deia que el més poderós que tenim, què és el més poderós que tenim? Clar, tothom pensava què és. La imaginació, la capacitat de veure, de visualitzar coses que no hi són, i que les fem reals veient-les, no? I aquesta idea de la fotografia m'ajuda molt a entendre això, saps? Puc fotografiar el que vulgui, encara que no existeixi. Només ho he de veure.
Sí, és allò de no busquis desitges. La veritat perquè veuràs, l'acabaràs trobant.
Sí, exacte, és una mica això.
Avui...
S'esvaeixen.
Gerard Quintana.
Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles.
Però era això, eh? Ja ho cantaves.
Sí, sí, sí. Per això mateix, veus, imaginant, construint, acabes... Moltes vegades no saps ben bé el significat total del que estàs dient en una cançó.
Aquesta cançó té molts anys i estaves dient el mateix que dius ara.
Sí, també la vaig fer en un moment molt transcendent per mi, per nosaltres. Era... Anunciàvem que fèiem el darrer disc amb Sopa de Cabra i que s'acabava. Aleshores, 15 anys fent allò a diari i traient gairebé un disc a l'any, i de sobte arribaves a una mena d'abisme, no sabies què faries, o fins i tot si seguies amb la música, quina música volies fer, no? Una cosa era el lloc de trobada del grup. I vam dir amb en Josep, farem el darrer disc i amb el grup. I jo em vaig prometre que no faria un disc
de comiat. Trist.
I aquesta cançó resumeix tot això una miqueta, no? Sí.
Aquesta és una d'aquelles cançons que les persones hem fet nostres.
He trobat tanta gent diferent, o sigui, a més amb idees i pensaments absolutament distants, molts, que la tenen com a pròpia.
Llavors és quan un autor, quan un compositor, és universal, és quan realment alguna peça arriba a tanta gent diferent i la pot fer seva, és que connectes amb tothom, amb l'essència de la humanitat, d'aquelles persones.
Sí, és un vestit que se'l pot posar tothom, és curiós. I molts nens, també, cada cop més, perquè és una cançó que es veu que ha entrat a les escoles,
clar,
a les corals, és el contingut...
La pots ballar.
Fins i tot fa un any o dos ens van demanar un permís per posar-la en un text d'un llibre de religió. I jo em vaig quedar parat, dic, aquí ara sí que ja no...
O
el bisbe, l'any passat, recordo que va tuitar amb un tuit, no? I dic, no tenia la consciència de que tingués aquesta dimensió tan espiritual, no?
Que tu però la tinguessis o la cançó?
La cançó sí que tenia un significat, però no... Jo sempre he tingut una tendència, a mi m'agradava molt Shakespeare, per exemple, i sí, no per esnobisme, sinó perquè quan tenia 14 anys vaig entrar en una companyia de teatre amateur a Girona, que es deia Inteatrix, i la primera obra que vam fer, en la qual vaig acabar fent un petit monòleg, Tyrrell, es deia el personatge, era de Shakespeare, era Ricard III. I, no sé, em va agradar entrar amb ell més. I totes aquestes veus tan universals, que passin els segles i segueixen interpel·lant-los, és que tracten les coses eternes, essencials, i això al final hi ha gent que em diu, les teves cançons parles molt del sol, la lluna, els camins, perquè existiran sempre, saps? I sempre ho entendrà qui m'escolti.
Gerard Quintana, El Divan. Oh, que anem bé.
M'has tocat la fibra, eh?
Oh, ves! Això és de Jesucrist Superstar.
Sí, jo tenia un problema aquí, perquè a mi el que m'agradava més i el que cantava millor per mi era Judas.
Sí.
Aleshores, jo admirava Judas. Aleshores, en un context, bé, potser ara es veu diferent, però no que la religió tenia tant pes a la societat encara, fins i tot en una escola pública, un col·legi públic com el Joan Bruguera, ens parlaven de religió i segons si el professor feia història sagrada. Vull dir que, aleshores, que t'agradés el dolent, no?
I la mare va haver de firmar un paper?
Vaig aconseguir, clar, jo no tenia... Jo encara anava al Bruguera, al col·le, i devia tenir 12 o 13 anys, i havia escoltat aquesta cançó també aquell mateix estiu que vaig sentir Pink Floyd amb una gent de Barcelona, que eren anarcos, a més, eren anarquistes.
Ja. Yeah.
Però treballaven de... Bé, era fuster o altre tal. Estaven aprenent oficis, no? I de sobte també em va impactar. I quan vaig veure que l'estrenaven a Girona, vaig posar tan pesat que la meva mare va fer un paper dient que havia d'anar al metge i em va acompanyar, perquè no es podia entrar si eres menor, a veure la pel·lícula.
Uh-huh.
A veure Jesucrist Superstar, amb la meva mare al costat que anava mirant com dient...
Que era modista la teva mare.
Sí, i això t'agrada.
Això t'agrada. No? I allà què vas pensar quan vas veure aquella pel·lícula?
Què vaig pensar? Més aviat què vaig sentir.
Què vas sentir?
Que volia...
Volia ser ells.
Volia ser ells, sí, sí.
Volia ser ells. I el pare, què deia d'aquestes coses, el pare?
meu pare no deia gaire res fins que fotia un cop de puny a la taula, però me'n recordo molt de sentir que deia déjalo.
Déjalo.
Sí, com...
Pare parlava en castellà.
Sí, sí, exacte. Déjalo.
D'on era el pare?
De Navarra, d'un poble de Navarra, d'Aras, que anteriorment s'havia dit Tres Aras, un poble petit de la Ribera, a prop de Tudela i de tota aquella zona d'allà. Era...
No adepto al régimen?
Era policia, sí.
Policia?
No adepto al régimen, sí. Aquelles... És que aquelles vides, això sí que és per fer una pel·lícula i... Clar,
amb, i què vol dir llavors?
No sé. Amb 5 anys queda sense pares, suposo, ja, en aquest sentit, suposo, vull dir, suposo la situació prèvia a la guerra i després ve la guerra i tu amb 5 anys estàs fora de casa teva.
Parles del teu pare,
sí,
de l'avi, eh?
Amb un internat, estudiant a canvi de treballar pels nens, no?, amb diners, fent de fàmulo, que es deia, no?
Fem
les feines,
sí,
d'allò.
Ah, sí. I després... era una situació, sí, que tu la dones... Permetem que la somratllo, perquè no és tan coneguda.
No.
Aquests nens que no tenien diners, les seves famílies, per pagar els estudis i, en realitat, servien els altres,
sí,
nens,
exacte,
a l'hora de dinar, etc. Per tant, tenien
els
una
lavabos,
posició
llits,
com una mica humiliant,
sí,
per dir-ho així. Però
eren els criats dels nens.
Dels,
no?,
nens, eren els
criats. I dels capellans, també.
Però amb això podien continuar estudiant en un col·legi que, si no, no haurien pogut estudiar-hi perquè no tenien diners per pagar-ho.
Exactament, exactament. I després va agafar el servei militar. Després de la guerra va fer 4 anys i mig de servei militar. Aquelles animalades. I suposo que és... No sé. No, més difícil posar-me al seu lloc, no? I a més, després això, vaig veure que... clar, el meu pare, les primeres eleccions, ara que no hi és, ho puc dir, va votar el Carrillo. O sigui, m'entens?
Tu t'imagines un policia d'aquella època votant el Carrillo?
La reacció... Sí, o me'n recordo que ens deia molt sovint allò de la que parlàvem, de monges i tot això, perquè hi havia la possibilitat de... Per exemple, el meu cosí va emportar a la Salle, un col·legi de capellans,
sí,
i ell s'hi oposava frontalment. Els cures i les monges a la hoguera, deia. Per lo que havia passat també amb ells, no?, suposo. Aleshores, de vegades resumim o simplifiquem o fem dualitats de situacions que eren molt desesperades. Eren supervivents.
Deia, va morir el 2010, no, el teu pare?
Sí, sí.
I vas tenir una bona relació? Ha estat una persona important per tu?
Sí, evidentment, ha sigut una persona important. I vaig tenir enfrontament, també, i bé, pensava molt diferent a moltes coses.
Va arribar a veure que...
Ell era més... Bueno, ell va comprar aquella... Aquell relat de la democràcia, del règim de 68, era el Felipe, era, per exemple, era un referent, era un exemple, com havia renovat el país. I a mi va arribar un punt que em deia, tu eres de los del carot, saps què et vull dir? Perquè ell també simplificava, de bona forma, no? Com... Però amb tot i això teníem una relació cada cop més humana. A més, ell va tenir alguns problemes quan treballava... Sí, ho va fer fins als 50 anys, una cosa així. Va tenir molts problemes d'úlceres, però no ho vivia bé, aleshores...
El mal d'estómac, que és a dir, el malament que s'ho passava.
Sí, bueno, úlceres sagnants. Una va estar a punt de vam estar a punt de perdre-ho i ma mare va trobar l'escala que no havia pogut acabar de pujar. Aleshores, una de les transfusions que li van fer li van contagiar una hepatitis C. I a més, en una altra de les operacions també va tenir una aturada cardíaca, des d'aquells que va veure el túnel, la llum, i ell va canviar també, saps, d'alguna forma? Recordo que a vegades el veia amb els fills de la meva germana, amb els meus nebots, i el veia fent més de pare que havia fet amb nosaltres, no? Estava sempre amb ells, els acompanyava tot arreu, els extraescolars... Bueno, són moments...
Però ho dius amb amor, eh?
Sí, clar, clar, perquè jo també ho veig... Curiosament, jo també he tingut... Els meus pares van tenir fills gairebé als 40 anys.
Uh-huh.
Es van esperar molt. No qual cosa jo vaig tenir amb tota l'evolució del segle XX, imagina't. Tenir uns pares, tu tens, doncs, no sé, 20 anys, ells tenen 60 i pico,
o tu tens
30, tenen 70. Hi havia alguna gent que deia, són els teus avis? No, són els meus pares. Jo també he tingut fills amb 40 anys, pràcticament.
Però tu no et senties gran als 40?
No, jo...
Segur que ells tampoc.
No, tampoc, per això. Jo de jovenet pensava que als 30 ja...
Ja era molt vell, als 30.
Eres molt vell i que als 35 ja millor,
que
millor ser cadàver, sí.
Sabeu?
Sí, sí,
ja dit,
això, no? Ho pensava jo.
I què tal ets de pare?
Bé.
Què?
Parlo molt amb ells. És una qüestió de no perdre's la confiança ni el respecte. Jo crec que tot es basa en això.
Escolta'm, i m'ha agradat perquè ara has parlat del pare, el pare que, esclar, era d'un lloc de Navarra, que venia de la policia, parlava en castellà. Va haver-hi un embolic el dia que va sortir per la tele parlant en castellà a les teves criatures.
Sí, sí, cantava amb el Don Federico.
I què?
Però després molts companys, em va trucar algun, que no diré el nom, per força conegut, i em deia aquella nit, diu... Estic molt preocupat perquè jo també canto aquesta cançó amb la meva filla, no? Don Federico mató a su mujer, no sé, aquelles cançons que les nenes canten al col·le i piquen de mans i es fan aquells jocs. I sí, sí, va ser...
Et mirava la pell i pensava, no la té prou gruixuda. Està a punt de dir-ho, però no és veritat.
No, perquè m'afecten les coses, però a ser encarat, però la família, vaig dir, mai més tornaré a exposar la meva família aquesta... jauria de lobos, que deien. No, saps què et vull dir? O sigui, esclar, veure't exposat. I curiosament ara, mira, aquest programa que ha començat la...
Gemma Nierga?
Dels meus pares, sí, van embolicar.
Ben fet.
I dic, mira, veus...
Amb la Gemma estaràs, la mare de
Sí, però sí, no som una família típica. Aleshores sempre hi ha coses que... Però bueno, la meva germana em va dir, ni parlar-ne. Ella és com el meu pare, és molt cap endintre. Meu mare i jo som més expansius, aleshores... bé, no...
Va bé.
Al final ens vam sortir, crec.
Som al divan.
Al divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
Malgrat que el pare li deia que això que volia fer era de saltimbanquis,
sí,
després
sí.
Va anar canviant, no? Veient que te'n sorties i bé.
Sí, sí, sí. La veritat és que ho portava millor que la meva mare, eh? La mare encara em diu, a veure si et busques una feina.
Ara encara et diu
com,
això?
Clar, com cal? No pots estar saltant sempre allà dalt. Jo dic, un dia tindràs un atac de cor, animal, com sues, no?
I tu què li dius?
Ho diu amb molt de patir, ni que fos un torero, i dic, saps què li dic? No, em jugo la vida aquí. Però ella em veu allà, bueno, clar, diu, tens una edat fent aquests salts.
Com... Tens una edat fent aquests salts.
Clar, clar, però bé, això és fins al final, no?
Ara sí.
Dins.
Sí.
Sí, jo crec que sí.
Mira, i aquesta cançó la recordes, oi?
Sí, d'alguna manera, eh?
La clau.
La clau. Indians Mine Workers Union Band. Érem a banda de treballadors del sindicat de la mina o de la ment, depèn si ho posàvem en B final o en D, del Ninyin. El Ninyin era el nostre Kit Richards. Era un... Bé, era un personatge irrepetible, diria jo. Ell es creia el rock, creia la música com una forma de vida i la vivia... Bé.
La mort del Ninyin realment us va afectar, eh?
Sí, ens va afectar tant...
Que el grup bona part es va...
Perquè no va ser sobtat, va ser una malaltia que durant 5-6 anys... Bé, va començar com un càncer de colon. El metge li deia que tenia hemorroides i al final, mira... I d'alguna forma allò va anar més enllà i ell va anar lluitant i va haver-hi intermitències. Hi havia vegades que deixava de venir o va començar a substituir en alguns concerts el Jaume Soler, que era el seu tècnic, el seu backliner, el seu... Qui cuidava dels seus instruments. I sí, era com el final d'un moment que havia durat molts anys d'una forma molt intensa, que no havíem tingut temps de pensar com era. Se'n va anar ell, 2 mesos abans se'n va anar el seu germà, el Pau mateix, en Pau, i el Cuco, el baixista, estava també lluitant contra un càncer limfàtic en aquell moment. Vull dir que...
Passa la mort que... a prop l'has viscuda de companys, sí. És molt estrany, no? Diríem, et recol·loca en la vida d'una altra manera. Quan és la generació anterior, tot i que puguin ser joves, no sents aquesta sensació d'orfanesa ni de desemparament, no?
Home,
això és la intempèrie.
Per generacions ha tocat molt, sentir aquesta intempèrie. Primer amb les drogues, l'heroïna, com va arribar als finals dels 70, sense avisar i sense saber què era, i molta gent dels... A vegades els més valents, els que no tenien por de res, són els que se'n van anar. Després la sida, que se'n va acabar de recollir moltes vegades els que havien quedat d'allò. Després totes aquestes altres coses que vas trobant. Sí,
I tu vas trobar la manera de no sobrepassar el límit, per exemple, amb les drogues?
Bueno, he tingut sort, no? Vull dir, de vegades sí que hi ha una sensació d'auto... protecció, no? Però en el fons penses que no, que és fruit de la teva imaginació. És com aquell que et diu, no, jo puc, jo controlo. No, hi ha gent que té més sort i en té menys, però bé, el...
I ara, les drogues?
El barri on vaig néixer, el barri vell, que en aquell temps hi havia allà el barri xino, hi havia tot, sí. Molts companys ja... T'has d'acostumar de ben joveneta a no veure'ls més, no? Això que dius de conviure amb, sí, la mort.
I amb la intempèrie, la vida.
Sí, sí, amb aquesta intempèrie. Però...
I ara, les drogues, això com ho enfoques? Què fas?
Ara les drogues són un objecte de consum massiu, com els tatuatges, o com els piercings, que abans només eren per certa gent, o que havia estat a la presó, o que eren, havien sigut legionaris, o que eren marinos mercantes, no? I tornaven a muntar-ho. Ara està la nena més pija, va muntar-ho. Vull dir, i crec que les... Saps?
I tu?
Molt sovint som molt hipòcrites, no? Parlem de les drogues i tenim absolutament assumit l'alcohol, no?
Però tu prens drogues, ara?
Jo? No.
No.
Bé, cada cop, no sé, no... Les coses no són per quedar-s'hi, són per...
Per sobre... Per passar-les.
O per reprendre, o per equivocar-te, o pel que sigui, però aquest és una mica el procés que fa un, no? Hi havia tot el component de... Clar, és el que et dic, que com a objecte de consum pur, vull dir, estem acostumats, vull dir, aleshores jo a casa, a tot arreu, amb els meus fills...
Què els hi dius als teus fills?
Molt clar. Molt clar.
I què els hi dius als nens? Quants anys tenen ara els nens?
14 i 13.
Ah, és una edat difícil.
Clar, clar. Doncs els parlo molt clar, i els facilito tota la informació més objectiva i científica que puguin tenir. No hi ha molt bona literatura també sobre això, i molt bons llibres escrits, i hi ha coses per compartir. I fins i tot és la mirada sobre les coses quotidianes, no? Hem d'aprendre a confiar en ells i que ells confien en nosaltres. Si no, passarà allò que ens passava a nosaltres quan érem més joves, no? Que els pares creien que eres un i tu eres un altre. O sigui, no explicaves ni la meitat del que feies, ni la meitat de les coses que passaven, perquè era impossible plantejar-ho. No hi havia diàleg possible, perquè era, saps? No sé, com plantejar-li a un inquisidor parlar-li del dimoni, no? No hi ha opció. Aleshores, jo crec que amb això hem... Ara tenim altres hàbits que no sabem com confluiran també en el futur, no? Tota la tecnologia...
Ah, sí.
Clar, per nosaltres és fins i tot difícil d'entendre perquè no ho hem viscut. Ells
no,
han nascut ja amb tot.
Nascut.
Allà hi ha un món que comparteixen, que els fa socialitzar, i que encara no sabem quines conseqüències té tot això.
En Gerard Quintana,
jo a vegades penso que els estan, sí, preparant per, saps, algunes de les darreres accions bèl·liques, per exemple, als Estats Units, i ara amb drons i amb xavals fent-los anar com un videojoc, no? Aleshores, clar, estan entrenant a la gent.
Gerard Quintana, avui al Divan de Catalunya Ràdio.
You won't believe me, but I'll be lonely. I'd
rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else.
Aquesta cançó de Nina Simone ens l'ha triada en Gerard Quintana. Per què?
Aquesta dona va ser una rebel. Recordo, sí, un dia que hi anava a l'avió i m'estava llegint una biografia d'ella, és molt interessant, i tenia un senyor al costat, un senyor gran, i era dels Estats Units, i em va preguntar per què feia jo llegint la vida de Nina Simone. I li vaig dir que m'encantava, que sempre l'escoltava, que d'alguna forma era, no em venia de nou, i em va començar... Ell tenia un germà que havia treballat amb Nina Simone, com a músic, i em va començar a explicar anècdotes i superava el llibre. Era una dona, bé, molt poderosa, molts sentits. Per exemple, això que estem escoltant...
Sí?
Escolta, mira. És Bach.
Sí? Sí, senyor.
Ho posa aquí dintre. Amb ella, després d'estar estudiant, bé, en un poble del sud, una nena negra, que era gairebé com una atracció, perquè tenia una destresa increïble amb el piano, li van pagar els estudis en el poble, havia d'anar a un conservatori prestigiós, i quan va fer les proves per entrar no la van voler. Aleshores, aquesta era la seva venjança, també. Ella podia entrar, però no va entrar pel color de la seva pell. I allà va començar una batalla amb el món, amb els seus pares, també. Se'n va anar als garitos de Califòrnia a tocar una música. Els seus pares eren, bé, família de predicadors. Una dona que es va exiliar als Estats Units quan van matar el Martin Luther King.
Avui amb en Gerard Quintana, ara veureu quines cançons, quines peces ens ha triat. Mireu, 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 mireu.
Oh, my love, for the first time in my life.
Comencem a la vida.
My eyes are wide open.
Què és això?
Això és una versió increïble d'una cançó de John Lennon, del primer disc del Plastic Ono Band, després de desfer els Beatles. I és una versió de Jimmy Terrason bestial. La part instrumental del piano té una tensió... Bé, és indescriptible. A vegades la música no saps com descriure-la, però la trobo grandiosa. Jimmy Terrason.
És un luxe avui que en Gerard Quintana ens ensenyi i ens condueixi.
Això és la música que escolto jo molt habitualment.
Per poder assaborir i entendre i sentir aquesta música.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith.
Mira, mira, mira.
I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain.
I això?
Sympathy for the Devil, simpatia pel diable. Els Rolling Stones. És una cançó inspirada en un llibre grandiós de Mikhail Bulgakov. El mestre i Margarida.
T'agrada molt aquest llibre, eh?
Molt, m'agrada molt. I va molt amb els temps que vivim, penso, no? Imagineu-vos. Moscou, en ple estalinisme, i arriba el diable a la ciutat i la capgira caps per avall. És una mica el que està passant aquí, també, no? De sobte hi ha gent que es dedica a fer de diable i intentar capgirar, trencar la societat, portar les coses al límit, provocar la violència, l'enfrontament. Bé, el diable sempre és viu.
Amb mantell blanc, folrat de roig intens, arrossegant els peus com fan tots els genets, va aparèixer a primera hora del matí del dia 14 del mes primaveral Nissan, a la columnata coberta que unia les dues ales del Palau d'Herodes el Gran, el cinquè procurador de Judea, Ponç Pilat. El procurador odiava més que res en aquest món l'olor d'oli de roses. I avui tot anunciava un mal dia, perquè aquest olor havia començat a perseguir-lo des de l'alba. El mestre Margarida es diu que és una carta dirigida a Stalin, que el va trucar personalment l'any 30 del segle passat per saber si tenia alguna cosa a dir del règim soviètic. Bulgakov era un escriptor díscol i va mentir per salvar la pell. Aquest mestre i Margarida, doncs, és aquesta carta en què li diu tot el que no es va atrevir a dir-li en aquella trucada. Va, i som als últims minuts aquí amb en Gerard Quintana, al Divan de Catalunya Ràdio.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, al Divan, amb Sílvia Coppolo.
I tu has fet un incís a la situació política que vivim ara. Com ho veus, això?
No hi ha res instantani. Bé, saps, portem... O hi ha gent... Té la sensació fa anys que passarà una cosa que ho canviarà tot de cop. I bé, els tempos de la història són diferents al de les persones, no?
Tu què creus o què vols que passi?
Mira, és que tenim exemples a altres llocs del món, no? I exemples aquí mateix. Passa que a vegades anem a buscar exemples molt allunyats en el temps, o no tant, en el qual un país com Espanya no hi importava ser una dictadura i convertir-se en això davant del món, no?
Tu has anat fent una transformació per això, no? Diria, fins a arribar... Ara tens una posició independentista?
Ara tinc una posició independent, més que mai. No em caso amb cap partit, penso, perquè és la millor forma de ser fidel a la teva coherència.
Per Catalunya?
Quan ens posem, per exemple, en l'espai aquest que va passar el 36, no? I alguns pensen que pot tornar a repetir-se, jo penso més en el cas de Sud-àfrica, saps? Bé, va estar 27 anys de presó al Mandela, però allò que semblava impossible va passar. Al final, la pròpia pressió internacional, al final, l'obvietat més enllà de l'actuar en calent, que allò era inacceptable, i Mandela estava empresonat per actuar violentament, per accions violentes, no? No estem parlant com aquí, qui encara clama més al cel, no? I jo crec que és una batalla que ja es veu que es va desgastant a poc a poc, la visió que tens quan vas a fora o parles amb gent, que tinc ocasió de fer-ho sovint, que ve d'altres llocs del món, no té res a veure amb el relat que ha fet Espanya, no? Com ha estat. Aleshores, jo crec, la meva postura és el d'una república justa i lliure, evidentment.
I la
veuràs? Però contra ningú. Saps què vull dir?
És a favor de la gent.
Exactament. Aquesta és la diferència, que sembla que això s'està construint contra algú i aquesta no és la idea. La idea és ser el màxim d'inclusius possibles, com ha sigut sempre aquest país, ho ha mostrat, la diversitat, la riquesa cultural que hi ha aquí, les diferents maneres de veure, de viure, de parlar, són un exemple de com cívicament es pot estar i es pot construir alguna cosa que va més enllà de la idea de cadascú, no? I aquest és el missatge. No, clar, uniformitzar és, això sí que és terrible, que algú et digui el que pots penjar o que no pots penjar en el teu balcó, en una barana o en un lloc públic, no? La neutralitat, això és terrorífic. La neutralitat és la uniformització en la qual tots hem de ser iguals, tots hem de pensar iguals, i hi ha unes barreres que es poden anar estrenyent cada cop més, que fan que la teva llibertat sigui una broma, sigui el pas que pots fer en el teu metre quadrat.
A Eivissa bé?
A Eivissa bé. Eivissa és...
Vas i vens?
És un lloc que té moltes peculiaritats. És un lloc d'extrems. L'extrem de l'hivern, que estem sols i oblidats, i on les infraestructures de vegades fins i tot són tercermundista, i no me n'amago, o sigui, no estic fent una exageració. I després aquest estiu, els estius en els quals tot és luxós i collonut, i totes les obres que es fan és perquè aquells dos mesos doncs ho puguem petar, però mentrestant la naturalesa, que és el que dona, el que fa especial aquell lloc, va patint cada vegada més.
He d'anar en compte perquè estic a punt de levitar.
Sí?
No, vas,
tranquil·la, que t'agafaré pel peu.
L'amor ve?
Sí, l'amor ve. L'amor, cultivant-lo, regant-lo, podant-lo de tant en tant, també.
Et brillen els ulls, quan has dit l'amor ve. Uau, jo miro llavors les cares.
L'amor té tantes formes, tan infinites, però la nostra cultura a vegades ens fa veure només un perfil molt, molt tancat.
Ara em deixes així que no sé ben bé. Què vols dir?
Que es pot estimar de moltes maneres i a molta gent diferent.
L'Anna, bé?
Molt bé.
Ara? I ets feliç?
Soc feliç, però voldria viure 500 anys per fer tot el que tinc ganes de fer. He de decidir molt bé què vull fer.
Ah.
No puc fer qualsevol cosa.
Ara veig que sí que t'has fet gran.
Exacte.
Ara has madurat. Amb qui vull estar?
Exacte.
Què vull fer?
Sí.
I per contra, diríem, a la contra, què ja no vull fer? Amb qui no vull perdre el temps?
Exactament.
Quan es resolguis això, ja ho tens.
Després ja puc viure els 400 restants, no?
És que llavors ja no en calen 400. Els 400 és quan no tries.
Veus? Avui marxo d'aquí...
Això és mutu, eh?
Sí,
jo també he après moltes coses, eh?
Doncs vinga, és mutu.
Va, digue'm una cosa que tinguis ganes de fer, que et faci il·lusió, d'aquí no res.
Doncs tornar a casa per seguir fent el que estic fent aquests darrers mesos, que és un llibre que estic escrivint i estic ara mateix acabant, o sigui, queden molt pocs dies per donar-lo per tancat, allò que costa tant dir fins aquí.
I el llibre és de?
És una novel·la.
Una novel·la?
Sí, acceptat el repte.
Uau.
De fet, vaig dir que fins que tingués 50 anys no escriuria més enllà d'una cançó. Necessitava estar dos o tres estrofes del final, com a molt, sempre a veure on s'acabava. I ja fa, sí, 50 i alguna cosa, vaig començar a fer coses. Tinc una altra... Bé, tinc diverses coses, però aquest és un repte que vaig acceptar l'any passat. I
la novel·la és de... El personatge central...
N'hi ha uns quants de personatges, és una mica coral, eh?
Avança'm una mica més.
La novel·la té la seva estructura, que la fa peculiar, i gira al voltant d'un artista, d'un pintor.
I fins aquí.
I fins aquí.
Somia fins l'alba al seu far, sense vida trist.
Gerard Quintana, gràcies.
Gràcies a vosaltres, eh?
Sort.
No em puc emportar el divan, no?
Sí.
He de deixar aquí, si està molt bé, eh?
Sempre t'hi pots estirar.
Va.
Va. Guió de Blanca Busquets i Cesc Armengol, producció de Núria de la Fuente i Montse Uller, muntatge de Luis Ángel Alonso. Us ha parlat Sílvia Coppolo. Fins dissabte vinent.
Tremolant, poc a poc surt del cine, sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja, i el seu centre s'escapa, perd l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida,